Atlas Subversiu.
Cada diumenge coneixem altres llocs del món des d'una perspectiva diferent i com que avui fem un programa especial avançant-nos al 8 de març, Dia Internacional de la Dona, aquesta setmana ens fixem en Nova Zelanda. I anem al Pacífic Sud perquè Nova Zelanda va ser el primer país del món on les dones van poder exercir el seu dret a vot l'any 1893. Després arribaria a Austràlia el 1902. Des de Nova Zelanda, Antoni Dalmases ens envia una postal.
La postal. Antoni Dalmases.
Bon dia des de les Antípodes, amics del suplement. Soc fent estada a Nova Zelanda, un país format per un conjunt de 9 illes al Pacífic Sud, que són un puntet en el mapa del món a la dreta, al costat d'Austràlia, però que en conjunt tenen la mateixa extensió que Anglaterra o el Japó. He trigat prop de 32 hores de vol amb dues escales, a Dubai i Sydney, per arribar a aquesta mena de paradís civilitzat que des de l'aire és un mostrari de volcans, glaceres, grans extensions de bosc, fiords, costes de corall, platges daurades i grans ciutats. Em dirigeixo a Wellington, la capital del país kiwi, que he llegit que és una de les millors ciutats del món per la qualitat de vida, pels preus dels habitatges, els bons sous, la bona cobertura sanitària, l'escassa pol·lució, un seguit d'avantatges, en fi, que fan entendre que Nova Zelanda es consideri una de les nacions més avançades del món. Un estat que no té exèrcit ni centrals nuclears, que funciona bàsicament amb energies renovables i que, malgrat haver estat una colònia britànica, actualment ha assimilat la cultura maori originària d'aquestes illes. Queda clar, doncs, que un altre món és possible. És lògic, doncs, que fos el primer país del món a concedir el vot femení l'any 1893, abans que Anglaterra, de qui eren una colònia, però amb un govern autènticament autònom, vull dir que no era una autonomia l'espanyola, i van ser independents del tot el 1947. Recorro la costa de la ciutat entre l'estret de Cook i la gran badia de Wellington, i trobo persones de moltes eines. Hi ha maoris, asiàtics, europeus i, sobretot, és clar, descendents dels colonitzadors anglesos, aquells pescadors i mariners malparlats i violents que van arribar al segle XVIII i van espoliar els maoris autòctons, els quals finalment han reconegut els drets i la cultura. Parlant amb la gent no paro d'aprendre coses. Per exemple, que el país té tres idiomes. Com s'enfadarien els carallots que tenim a casa? Tres idiomes, quin escàndol, dirien. Doncs aquí els sembla magnífic que la gent parli la versió neozelandesa de l'anglès, el maori i alerta. Ara bé, quan els monolingües intransigents se suïciden, el llenguatge dels signes neozelandès usat per unes 25.000 persones i oficial des de 2006. Sembla clar que la fórmula de la felicitat és la llibertat, oi? De tots els llocs que vull visitar, començo pel petit homenatge a Kate Schiffer, la dona anglesa que va liderar el dret al sufragi femení, que té una plaça dedicada. Després vaig al museu Te Papa, que vol dir museu del nostre lloc, a veure l'art local on descobreixo en algunes figures que el que aquí és tradició, a Europa, és avantguarda picassiana. Tot seguit visitaré la casa de la narradora Catherine Mansfield, autora d'alguns dels relats més inquietants de principis del segle XX. Wellington m'agrada, però tot Nova Zelanda m'atrau. La gent que trobo divertida i amable, tan malcarats que semblen aquells jugadors de rugbi de la Haka, oi? El paisatge esplèndid, la cultura que esclata en mil convocatòries. Aquí es respira un aire de llibertat que voldria saber transmetre a través d'aquesta postal apressada. Demà aniré a Auckland, la ciutat més gran, amb més d'un milió d'habitants, situada en un istme obert al mar de Tasmània. I després a l'illa del Sud. Espero fer-hi nous descobriments i coneixences, tot i que no els podré explicar, perquè la postal d'avui se m'ha fet curta. I només tinc espai per enviar els meus desitjos de salut i llibertat als compatriotes catalans de bé.
Gràcies per aquest retrat, Dalmases. Nova Zelanda és un conjunt de 9 illes que es troben al llarg del Pacífic Sud. Té uns 5 milions d'habitants i 3 llengües oficials, l'anglès, el maori i la llengua de signes. Nova Zelanda té un atractiu natural incomparable, volcans, glaceres, llacs, termes, fiords, coralls i grans rius. Els Alps neozelandesos són les grans muntanyes nevades on es va rodar El Senyor dels Anells, i aquests paratges també han estat l'escenari de moltes altres pel·lícules.
Pot ser un exercici ben curiós comprovar com molts països es podrien definir amb només un sol qualificatiu.
Albert Biorlegui.
Si diem Grècia, per exemple, ens ve al cap runes. Si parlem d'Egipte, pensem en piràmides. Quan mencionem Nova Zelanda, en canvi, de ben segur que el substantiu que ens vindrà al cap serà paisatges, o millor dit, grans paisatges. Avui, aprofitant que ens avancem a la commemoració del Dia Internacional de la Dona, visitem aquest país, el primer del món on les dones van poder exercir el seu dret a vot, i repassarem breument la seva història en només 3 pel·lícules i una cançó. Els primers europeus que van arribar a Nova Zelanda van ser els espanyols a la segona meitat del segle XVI, però no va ser fins 2 segles més tard, al 1769, quan l'aventurer anglès James Cook va explorar tot el territori. Fins llavors era terra desconeguda pels europeus i el cinema ho va reflectir en pel·lícules com El Valle de los Maoris, producció de 1954 de William Alwyn amb Jack Hawkins i Glynis Johns de protagonistes, que explicava la història de 2 intrèpids aventurers anglesos que confraternitzaven amb les tribus maoris, els antics descendents dels immigrants polinesis que havien arribat al país.
This was New Zealand at the turn of the 19th century, where Philip Wayne, first mate of the English sailing vessel Beckett, landed with the bosun, Paddy Clark, to look at this strange new land.
El tractat de Waitangi, signat el 1840 entre representants de la reina Victòria d'Anglaterra i els caps de les tribus maoris, va propiciar un augment notable d'immigrants anglesos que van anar a viure a Nova Zelanda. La història estava parcialment reflectida a El Piano, film de Jane Campion ambientat al 1840, on s'explicava la vida d'una vídua escocesa que es desplaçava fins a aquest remot país per conèixer el seu futur marit. La música de Michael Nyman es va fer molt famosa.
Dice que el piano es suyo y que no permitirá que lo toque. Es un patán, no sabe leer, es ignorante.
Somos una familia, todos hacemos sacrificios, y tú también. Le darás clases y me aseguraré de ello.
Malgrat que el conflicte quedava molt lluny, els neozelandesos, com els australians, van combatre també la Primera Guerra Mundial. I la batalla on van coincidir va ser Gallipoli, una península de Turquia, on Peter Weir va recrear una de les seves primeres pel·lícules amb Mel Gibson interpretant un jove atleta. El film es va dir precisament Gallipoli i va ser rodat l'any 1981.
¿Qué son tus piernas?
Muelles. Muelles de acero.
¿Y qué van a hacer?
Llevarme a toda velocidad.
¿A qué velocidad puedes correr?
A la de un leopardo.
¿Y a qué velocidad vas a correr?
A la de un leopardo.
Pues veamos cómo lo haces.
Als darrers anys, la bellesa dels paisatges de Nova Zelanda l'han fet gairebé imprescindible per recrear els exteriors d'algunes produccions a Hollywood. Una de les més conegudes és, sens dubte, la trilogia del Senyor dels Anells, que el neozelandès Peter Jackson va rodar basant-se en la famosa novel·la de Tolkien. Howard Shore hi va posar una banda sonora original esplèndida. Aquí tenim un dels seus temes principals.
Gràcies per la tria, Beorlegui.
El Museu Imaginari. Artur Ramon.
Artur Ramon, bon diumenge.
Bon diumenge, Mercè.
Com anem?
Molt bé, i tu?
Bé, fantàstic. A punt d'escoltar aquest espai en què obrim museus arreu del món. I avui, en aquest especial que estem fent en motiu del Dia Internacional de la Dona, que se celebra aquesta setmana, ens hem volgut fixar en Nova Zelanda, el primer país on les dones van poder exercir el seu dret a vot. Va ser l'any 1893 i uns anys més tard, l'any 1902, Austràlia va seguir el seu exemple. Artur, potser és per la distància, però realment ens ha arribat molt poca informació de Nova Zelanda a través de l'art.
Molt
és
poca.
Així?
És així. És molt poca i moltes vegades veurem avui molt sesgada i molt simplificada. Però hi han coses interessants.
N'has trobat?
Sí.
T'ha costat fer la tria per
una
això?
Una mica, perquè des d'aquí, si no coneixes bé tot això, que és un art molt tribal i és un art, ara ho veurem, el maori, que té unes característiques molt determinades, no és fàcil, però hi ha exemples molt bonics que ara veurem.
Va, que avui ho tenim una mica lluny. Obrim un museu a Nova Zelanda.
Thank you.
I la primera obra que hi penjarem ha de ser, evidentment, de la cultura maori, tal com bé deies, el poble que ja habitava l'illa abans de l'arribada dels europeus. Es pot definir l'art maori?
Sí, sí, sí. L'art maori és, mira, és un art que evoluciona des de la Polinèsia, bàsicament centrat en l'escultura, amb tres característiques d'escultura, és a dir, els que utilitzen el volum rodó, frisos ornamentals o l'escultura que surt de proes i popes de piragua, on hi ha la figura humana sempre estilitzada, molt geomètrica, amb elements vegetals, i no hi ha animals. Això és l'art maori. I, a diferència de l'art, per exemple, que tenien els inques, els maies, els azteques, abans de l'arribada del conqueridor espanyol,
de l'invasor,
allò va desaparèixer tot. Aquí, per sort, encara avui hi ha art maori. Encara es fa art maori.
Em sobta això dels animals.
Sí.
Perquè, clar, és un entorn amb una bellesa i una potència natural
increïble,
i és estrany que no el reproduïssin.
Però és que està molt centrat en la figura humana, perquè té elements també doncs, de ritual. I, per tant, el ritual en la cultura maori es desenvolupa més amb la figura humana, que la treballen amb un expressionisme increïble, i amb la gran, són els grans mestres, no ho oblidem, del tatuatge.
Del tatuatge, i tant, molts tatuadors van a prendre classes allà,
és que és el
van
centre.
A rebre classes
jo
allà.
Jo no m'he tatuat mai, però si hagués de tatuar-me, doncs hauria de passar per aquestes escoles,
sí.
No?
Expliquem què hi veiem amb aquesta primera obra que pengem,
sí,
al Museu Imaginari a Nova Zelanda.
Mira, aquesta obra pertany al que s'anomena el wakairo, que és aquest art de la talla maori.
Wakairo.
Que
sempre
es fan...
prenem coses.
Sí, 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 és un art conegut per aquesta manera de tallar amb tanta precisió la talla, amb tanta ornamentació i amb una sèrie de símbols que fan que la figura sigui molt expressiva. A mi em recorda una mica també les màscares japoneses, a vegades, les màscares del teatre,
sí,
japonès, i que cada tribu, dins de l'art maori, cada tribu té els seus ornaments i té les seves, diguéssim, els seus trets diferencials i característics. Aquí, perquè els oients es situïn, i els que no puguin veure la imatge, doncs els hi expliquem, és una màscara amb un com si fos una màscara africana, però amb els ulls molt oberts,
sí,
tota la cara tatuada. Jo he vist personatges d'aquests, a vegades tatuats, tots, que són com una mica l'estètica aquesta, el reptil, que inclús la llengua també
tot,
li fan
tot,
coses.
Tot, sí, tot el cos.
Jo, quan vaig a París, hi ha un que sempre ve, col·leccionista, que és cada any està més tatuat, el cos, les la boca...
El
tot,
rostre també?
Tot. Bueno, va vestit, no sé, la resta,
sí,
del cos.
Però tot apunta que
però
sí, no?
Però tot apunta que sí, i home, et sorprèn bastant, perquè aquí a casa nostra no ho veiem habitualment, no? Però veritablement aquestes imatges són molt fortes, i com et deia, s'han anat fent al llarg de la història. Inclús avui pots comprar-les. Aquesta gent que ve a vegades de viatge, doncs porta aquest tipus de màscares tan expressives.
Queda clar que és la cultura i l'art maori. No sé si Nova Zelanda els tracta com mereixen.
Jo crec que no.
Vistos els antecedents.
Jo crec que no. I a més, saps què passa? Que a vegades es confon molt aquest tipus d'art amb la cosa del souvenir i de... Clar, que no té res a veure. És a dir...
S'ha desprestigiat.
Sí. Però hi ha una recuperació, per exemple, des d'Occident, ja en el segle XX, els grans intel·lectuals francesos col·leccionaven art africà. La influència que ha tingut en el segle XX és increïble, en l'art, no? Part del cubisme i de l'art negre és fonamental.
Mm-hmm.
Però també l'art aquest de la Polinèsia i l'art maori va penetrar per sobretot a través de França i París com a centre, perquè era aquella idea que m'agrada molt, que és la idea d'André Malraux, del museu, el museu total, el museu holístic. No tenir aquesta mirada només occidental de l'art.
De mirar el melic, sinó obrir.
Tenir, que és molt difícil, perquè, clar, nosaltres coneixem el que coneixem per la formació que tenim. I arribar a ser un expert en art maori és dedicar-li una vida. I no tenim tantes vides per dedicar-ho a tot.
Ja ens agradaria tenir-les, però de moment només en tenim una. Anem a la segona obra que obrim a Nova Zelanda. aquí sí que hi veiem animals, Artur.
Sí.
Una tortuga, un cangur, per tant hem d'anar cap a Austràlia, sí. I un llangardaix.
Exacte. Això forma part d'una sèrie que va servir per il·lustrar uns contes que es deien The Dreamtime, els contes, diguéssim, d'un món de somnis abans de que l'home habités la Terra. I que, per tant, doncs, quan la Terra doncs, estava habitada només pels animals. I això està fet per creadors aborígens australians i és una obra que m'ha agradat portar-la perquè, tot i ser molt esquemàtica i molt geomètrica, és molt forta de colors. Té uns colors preciosos, aquest
grocs,
groc del fons.
Grocs, rojos, sí.
Sí. I tots aquests tres elements, la tortuga, el cangur i el cocodril, estan posats aquí com en una mena de mosaic psicodèlic en el que tot t'encaixa perfectament.
Fan com un cercle.
Sí, fan un cercle i combina aquest groc amb el vermell. La sanefa aquesta vermella està puntejada com si fossin els tentacles d'un pop.
Sí.
Que trobo que és molt bonic tot això. I a més, això és d'un...
Això aquí el signa.
Sí, un que es diu Nayura.
Nayura.
Que és un pseudònim de Dan Purchas, del qual el nom tribal és aquest, Nayura, que va prendre el seu art a través de la seva mare. L'avi matern era un membre d'un clan, d'una tribu, la tribu Darug, i la seva gent freqüentava l'àrea del riu Parramatta de Nova Gales del Sud, Austràlia. I per tant, la mare del Nayura va passar moltes hores explicant-li aquestes històries, diguéssim, ancestrals, que havien sigut lliurades pels seus avantpassats i de generació en generació,
sí.
Les traspassàvem, i que forma part d'aquest gran conte que es diu Tales of the Dreamtime, que el 2005 el van editar.
Per tant, a través de les històries orals de la mare,
sí.
El pintor, aquest Nayura, que és el pseudònim de Dan Purchas,
va il·lustrar-ho. No? Aquestes històries...
No? Aquestes
clar,
històries dels seus avantpassats.
Que això passa molt amb aquestes tribus. A l'Àfrica també hi ha molt aquesta tradició oral, que s'expliquen coses.
Quan això desaparegui...
Això és fantàstic. Jo me'n recordo que una vegada...
Perquè cada vegada les tribus
sí.
Tenen menys espai
no, clar,
i menys suports governamentals, i si desapareixen ells, desapareix tota aquesta tradició oral, aquesta riquesa.
Una vegada a Mali, el Miquel Barceló m'explicava que en els d'allà, en els de la tribu, els Dogon, els hi explicava històries en el que barrejava Frankenstein amb Caravaggio, unes coses meravelloses.
Sí? I com s'ho prenien?
I quedaven encantats, clar, perquè és aquest món de la tradició oral en el que tot una mica serveix tot, no? I pots anar d'una cosa a l'altra.
I
és
el poder de la imaginació, sempre importantíssim.
Sí.
Va, ja tenim dues obres al nostre museu, anem per la última. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. A veure, venim dels colors grocs i rojos i animals i vida i acabem amb una cosa tètrica.
Però és bonic aquesta imatge.
Home,
no t'agrada? Sí. Jo és que sóc molt fan d'aquestes coses.
Sí,
és que és increïble.
Et remou, eh? A veure, com ho podem explicar això? Diguéssim que és un ocell.
Sí, com una àguila.
Un àguila.
Un voltor, millor.
Un voltor, això, sí. Un voltor amb el cap...
D'un crani humà. Fantàstic. És estètica alien.
Què vol dir això?
Doncs mira, això vol dir que és obra d'un artista que es diu Nick Keller, que és com un Dr. Jekyll i Mr. Hyde, que quan està al seu taller fa aquestes coses i quan arriba a casa agafa el Photoshop i treballa pel cinema aquest de
ciència-ficció.
Sí, ha fet moltes coses, per exemple, la pel·lícula Cròniques de Nàrnia, part de la sèrie d'Indiana Jones, de The Hobbit, Avatar, ell ha treballat amb
per
això.
Per tant, és el dissenyador d'aquests monstres cinematogràfics.
Sí, completament. I per tant, quan fa pintura, doncs li surten aquestes coses que són molt potents. A mi em sembla unes imatges molt fortes d'algú que coneix bé aquest món així com mig sinistre de la barreja d'aquesta mena amb pèl de l'home i la bèstia, no? És com si un àguila, un voltor, hagi tingut un fill amb un humà.
Sí, sí.
I és una imatge terrible. És la imatge, en el fons, de la mort.
De la mort. Nick Keller, de Nova Zelanda?
Sí. És un New Zealand.
New Zealand.
Kiwi. Els hi diuen kiwis.
Un kiwi. És un kiwi. Doncs bé, amb aquest kiwi, amb Nick Keller i aquesta obra, vaja, que et deixa una mica l'estómac regirat,
sí.
Aquest voltor amb cap de crani.
Sí, fixa't les ungletes, que boniques
són. Sí, ja les,
són,
ja les he vist, ja les he vist. Quan els oients ho puguin comprovar, també jo crec que tindran la mateixa sensació. Doncs bé, tanquem el museu a Nova Zelanda. Gràcies, Artur, com
molt
sempre.
Bé,
que vagi
Mercè.
Bé.
Adéu. You can call me Queen Bee, and baby, I'll rule.
Let me live that fantasy. El suplement.